Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 3 de març. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 41 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. El matí comença amb intervals de núvols, especialment a la zona de la costa, on hi ha hagut algun plogim ja de cara a les primeres hores del matí, però hi haurà clarianes cap a l'interior. A partir del migdia, la nuvolositat augmentarà i no es descarta algun ruixat feble i dispers més probable cap al massís de les Gavarres. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que un jutjat ha impedit l'enderroc de part de la biblioteca de la Bisbal d'Empordà i obligarà a indemnitzar un veí afectat. A més, hem de destacar que els hospitals comarcals de Figueres, Olot i Palamós són els que més teixits van donar l'any passat a Catalunya en proporció a la població que tenen. Però, a més, hem de destacar que Jordi Palau Dalmas és el nou president de SOS Costa Brava. També farem un repàs a les diferents rues que hi ha hagut aquest cap de setmana al Baix Empordà, passant per Sant Feliu de Guíxols, Platja Aro, Palamós, entre d'altres. Però avui també parlarem amb l'alcaldessa de Begur, la senyora Maite Selva, sobre l'aprovació del text reforç d'alternatives de l'avenç del POUM, una modificació que s'ha fet en aquest pla d'ordenació urbanística municipal per veure els diferents punts que s'han modificat i com cada dilluns també parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a la Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim en Dani Cortés, bon dia, Dani.
Bon dia.
I també tenim a l'Anna Salvador, bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I saludem a la Laura Quiñonero, bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, un jutjat ha impedit l'enderroc de part de la biblioteca de la Bisbal d'Empordà i ha obligat a indemnitzar a un veí afectat, Anna.
El jutjat ha tingut en compte la demanda de l'Ajuntament que alega que és impossible aplicar la sentència del 2013 que obligava a enderrocar l'edifici. L'equip de govern celebra la resolució judicial i ja ha començat a demanar pressupost per adequar l'espai perquè pugui funcionar com a biblioteca.
I canviem de tema perquè els hospitals comarcals de Figueres, Olot i Palamós són els que més teixits van donar l'any passat a Catalunya en proporció amb la població que tenen. En concret, l'Hospital de Figueres va registrar 56 donacions, el d'Olot 52 i el de l'Hospital de Palamós 41. Això és gràcies al fet que Olot i Palamós es van convertir el 2024 també en donadors multiteixits. El Trueta continua liderant el rànquing de la demarcació i sent el primer hospital no trasplantador de Catalunya. I parlem de SOS Costa Brava perquè ha renovat la seva presidència i és que Jordi Palau Dalmas és el nou president d'aquesta entitat, Anna.
Com passa cada dos anys, aquest cap de setmana la federació es va reunir per fer el canvi de presidència. Així, Jordi Palau Dalmas, activista de SOS Lloret, pren el relleu d'Irene Gisbert.
I comencem a fer un repàs a les activitats que hi va haver aquest cap de setmana de Carnaval aquí al Baix Empordà, perquè una de les grans rues va ser la gran rua de Carnaval de Platja d'Aro, que va repartir més d'11.000 euros en premis. Laura.
Després de la desfilada de 67 colles en concurs i més de 4.000 figurants, s'han repartit els 11.000 euros en premis als guanyadors en un acte celebrat al Palau d'Esports i Congressos. L'avançadora en comparses és la quarta paret Team Carnaval d'Olot, mentre que en carrosses s'han alçat la banda del pati de Castell Platja d'Aro i la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca.
I un dels altres carnavals que hi va haver aquest cap de setmana va ser la rua de Carnaval de Palamós, perquè quin perill les braves, la colla Xerinola, els d'aquí, i quin guirigall van ser els grans guanyadors de la nit d'aquesta rua.
Aquest dissabte, 1 de març, una seixantena de colles han desfilat pels carrers de Palamós amb disfresses i coreografies espectaculars. Les guanyadores han estat Quim Perill en vestuari, Braves en coreografies, Xerinola en carrosses, els d'aquí en plataformes decorades i Quim Guirigall en premi familiar. Les celebracions han continuat en el transcurs del diumenge, amb una rua matinal a l'Avinguda Catalunya i una exhibició de comparses a la nau dels 50 metres durant el vespre.
I una de les altres rues que hi va haver aquest cap de setmana a la comarca va ser la de Sant Feliu de Guíxols, que va ser la que va encetar precisament aquestes celebracions, i hi va haver un rècord de participació històrica en aquesta rua, Laura.
Aquest divendres 28 de febrer ha esdevingut històric pels guixolencs, amb més de 4.700 persones desfilant pels carrers de la ciutat, unes 500 més que l'any passat. Encapçalada pels esventats, en el seu paper de Reis Carnestoltes, la festa ha començat a les 6 de la tarda. Entre els premiats hi ha la carnavalesca d'Olot, els golfos i els emmascarats, així com els marrecs i tramuntana en les categories locals.
A més, cal recordar que aquest diumenge hi va haver la Rua de l'Amistat de Santa Cristina d'Aro, on hi van participar gairebé una seixantena de colles i on també els premis van quedar bastant repartits entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols, les colles visitants, per exemple, d'Olot, o també algunes colles de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. I Palafrugell impulsa la campanya Viu al teu barri amb activitats als locals socials durant el mes de març, Dani.
Palafrugell engega la iniciativa Viu al teu barri per fomentar la cohesió veïnal i dinamitzar els locals socials. Durant els dissabtes de març es duran a terme activitats familiars en 4 barris del municipi. A més, l'àrea d'acció social contractarà una persona que setmanalment visitarà els locals per donar suport als veïns en la posada en marxa de les seves propostes.
I encetem breument la plana esportiva perquè el MIC Futbol comptarà amb 444 equips de 5 continents diferents. Això suposa més de 8.000 jugadors en total. Aquest volum de participants garantirà un calendari intens amb més de 1.000 partits repartits en 9 categories d'edat des dels 12 anys fins als 19 i també repartits entre diversos municipis de les comarques gironines. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que en la plana internacional hem de destacar que el Papa Francesc està estable i ja fa fisioteràpia per recuperar-se. Segons ha informat el Vaticà, aquest dissabte al vespre el pontífex es troba estable i ha fet fisioteràpia respiratòria. No té febre ni leucocitosi, que vol dir excés de glòbuls blancs, i respon bé al subministrament intens d'oxigen que està rebent, que alterna amb ventilació mecànica. El pontífex va ingressar al passat 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma i, tot i que està conscient i orientat, ha patit algunes crisis respiratòries que han afectat el seu pronòstic. I encetem la plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra impedeixen una festa il·legal que s'estava organitzant en un antic balneari del Montserrat per la nit del Carnestoltes. La policia apunta que la festa s'havia convocat a través de xarxes socials i s'anava a fer a la Puda, al municipi d'Esparreguera. La matinada del diumenge els Mossos van tacar l'accés des de la C-55 i van desallotjar una vintena de persones que eren els que estaven organitzant la festa i una trentena més que volien accedir-hi durant la nit. No és la primera vegada que se celebra una festa il·legal en aquest antic balneari de la Puda, a la vora del riu Llobregat. Concretament, aquest edifici va tancar el 1958 i des de llavors està abandonat. I també hem de destacar que ha sigut una nit tràgica de carnaval a les carreteres catalanes, amb 7 víctimes mortals en accidents de trànsit diferents, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. També hi ha 2 ferides molt crítiques, però una d'elles ha acabat morint. Els sinistres mortals s'han produït a la C25 a Gurb, a Osona, a la C58 a Vacarisses i a Badia del Vallès, i a l'AP7 a l'altura de l'Aldea al Baix Ebre. Segons ha informat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en una roda de premsa d'urgència, l'alcohol i l'excés de velocitat han estat la causa o les causes d'algun dels accidents mortals d'aquest cap de setmana. I canviem de tema perquè 2 persones de 65 i 40 anys, possiblement pare i fill, han mort aquest diumenge al matí en un incendi en una casa de pagès aïllada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, segons han informat els bombers. L'avís d'emergència s'ha rebut cap a 3:15 del matí i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 2 dotacions. Però quan ha arribat el cos de bombers, l'incendi ja estava pràcticament apagat. El foc havia afectat sobretot la planta baixa de la casa, el sostre del qual ha cedit parcialment. I canviem de tema perquè un home de 57 anys ha mort atropellat durant la matinada de diumenge al centre de Terrassa, segons han informat els bombers de la Generalitat i fons municipals. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 2:24 de la matinada, a l'altura del número 78 de l'avinguda de l'Abat Mercè. Per causes que encara s'investiguen, un turisme ha embestit un vianant a tocar de l'estadi municipal olímpic. Efectius del Servei d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat a la zona, però no han pogut fer res per salvar la vida de l'home i només han pogut confirmar la seva mort. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè avui el temps al Baix Empordà estarà marcat per la variabilitat. Al matí començarà amb intervals de núvols, especialment a la zona de la costa i amb algun ruixat, però hi haurà clarianes cap a l'interior. A partir del migdia la nuvolositat augmentarà i no es descarta algun ruixat feble i dispers, més probable cap al massís de les Gavarres. Les temperatures es mantindran suaus per l'època de l'any, les màximes arribaran als 17 graus i les mínimes oscil·laran entre els 5 i els 9 graus. El vent bufarà de garbí amb cops moderats, sobretot a la tarda, quan podrà superar els 40 km/h en zones exposades. La mar estarà una mica alterada, però hi haurà marejol o maró. Els pròxims dies veurem com varia el temps, perquè podríem tenir algun nou episodi de pluja al llarg de la setmana. I el comentari d'avui ens el porta en Xavier Ferrer.
Els arancels de Trump. L'erupció de la presidència de Trump ho està sacsejant tot, tant dins els Estats Units com a nivell internacional. Propostes com amnistiar els assaltants al Congrés, la gestió de la immigració, la imposició d'arancels, la proposta per Gaza o el que s'intueix per Ucrània, són decisions sorprenents que canvien les relacions internes i, sobretot, les internacionals. Pel que fa als arancels, hem vist que, depenent de la reacció dels estats als que se'ls ha imposat, s'han cercat acords amb altres àrees, com s'ha demostrat amb la suspensió dels arancels per un temps, amb el compromís de que Mèxic i Canadà despleguin policia a controlar les fronteres. Veurem què passarà amb els arancels a la Xina i a la Unió Europea. De moment, el portaveu xinès ja ha manifestat que contestaran amb la mateixa contundència i deixant ben clar que una guerra comercial no convé a ningú i que la solució és cercar acords consensuats. Més o menys és el que es manifesta des dels òrgans de govern de la Unió Europea. És evident que aquesta situació crea incertesa en el món empresarial en general i naturalment també en el català, amb 3.100 empreses que interactuen amb els Estats Units i que es podrien veure afectades. El que fa a la Unió Europea, donat que tot plegat és imprevisible, podria succeir, com ha passat amb Mèxic i Canadà, que s'obrís una negociació que aturés la contundència dels arancels a favor d'una major inversió en defensa de la Unió Europea, aspecte molt sol·licitat pels Estats Units, o alguna altra compensació en altres sectors. Veurem què ens depara el futur immediat i esperem que es trobin espais de consens que evitin una guerra comercial que no convé a ningú.
Doncs esperem que així sigui i que les mesures del govern Trump es relaxin per aquests propers dies i veient aquest rebombori que hi ha hagut en els darrers dies. Moltíssimes gràcies, Xavier Ferrer, pel comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb El mar, de Manel.
El mar, el mar, el mar, el mar, el mar. tovalloles, convido a un gelat. Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un pau calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i hem xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant.
Oh, because I'm so open.
Comencem amb el repàs informatiu perquè un jutjat de Girona ha impedit l'enderroc de part de la biblioteca de la Bisbal d'Empordà. La problemàtica amb aquest edifici del passeig Muriel Casals es remunta al 2013. S'hi havia de fer la nova biblioteca del municipi, però un veí va denunciar la construcció i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en aquell moment li va donar la raó. Ara, però, el jutjat ha fet marxa enrere, Anna.
El jutjat ha tingut en compte la demanda de l'Ajuntament, que alega que és impossible aplicar la sentència del 2013 per la modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal del 2015 i l'aprovació posterior del Pla Especial Urbanístic del Passeig Muriel Casals del 2016. Això a la pràctica vol dir que les modificacions que ha tirat endavant l'Ajuntament han legalitzat aquest equipament. És un edifici que porta buit des de que es va construir i que ha de servir per complementar l'actual espai annex al que s'ubica a l'altra part de la biblioteca. El veí afectat no s'ha oposat a la decisió del jutge, que no és ferma, però ha reclamat una indemnització pels danys morals soferts i els costos legals dels danys de litigis amb l'Ajuntament. De fet, la resolució del jutge demana que s'obri un incident per determinar quina quantitat s'ha de pagar al veí. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, celebra la resolució judicial i explica que ja han començat a treballar perquè es pugui adequar l'edifici.
Nosaltres, com que ja veiem que hi havia aquesta possibilitat ferma, ja hem començat amb aquest any, vam començar doncs, a demanar pressupostos per fer aquest estudi que cal. Vam contactar amb la consellera de Cultura, que tenim hora amb ella, vindrà a veure la biblioteca el mes de maig, el 16 de maig, si no recordo malament, i a més doncs, tenim hora amb el director general de biblioteques.
D'aquesta manera s'acaba un conflicte judicial que estava obert des del 2010.
I els hospitals comarcals de Figueres, Olot i Palamós són els que més teixits van donar l'any passat a Catalunya en proporció a la població que tenen. En concret, l'Hospital de Figueres va registrar 56 donacions, el d'Olot 52 i l'Hospital de Palamós 41. Això és gràcies al fet que Olot i Palamós es van convertir el 2024 en donadors multiteixits. El Trueta continua liderant el rànquing a la demarcació i sent el primer hospital no trasplantador de Catalunya. Les extraccions de còrnies les fem aquí a l'hospital, tal com ha detallat la infermera Anna Grabolosa, que explica que hi ha personal d'infermeria format per fer-ho. En canvi, les donacions d'altres tipus de teixits s'han de fer al quiròfan i requereixen el desplaçament d'un equip de Barcelona coordinat per l'Organització Catalana de Transplantaments que allarga el procés. Tal com detalla la coordinadora de donació i transplantaments del Trueta, Núria Masnou, això fa que es perdin algunes donacions perquè cal no tenir pressa per enterrar el difunt. De les 41 donacions de teixit registrades l'any passat a l'Hospital de Palamós, la majoria van ser còrnies, amb un total de 39. A més, també es va aconseguir efectuar una primera donació de pell i una altra de teixit musculoesquelètic. Finalment, 56 donacions fetes a l'Hospital de Figueres van ser de còrnies, perquè el centre està preparat per rebre només aquest tipus de teixits. Es tracta d'una xifra més baixa que el 2023, quan se'n van registrar 73, però molt superior a la d'anys anteriors. En els darrers 5 anys, entre el 2019 i el 2024, la Regió Sanitària de Girona ha aconseguit fer un total de 1.329 donacions de teixits procedents de 1.126 donants. L'any en què més se'n van obtenir van ser el 2023, en 346, seguit de prop per l'any passat, que n'hi va haver 340. A tot Catalunya, i segons dades de salut, l'any passat es van distribuir 16.082 teixits a través del Banc de Sang i Teixits. D'aquests, 3.431 van ser còrnies, 11.900 teixits musculoesquelètics, 478 teixits cutanis i 272 teixits cardiovasculars. A les comarques gironines, l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona es manté des de fa 3 anys amb un volum de donacions de teixit molt elevat en el podi de donacions a la demarcació i com un dels 4 hospitals amb més donacions de Catalunya. L'any passat va aconseguir donar un total de 185 teixits i els 2 anys anteriors en va donar 172 i 188. I aquest dissabte 15 de febrer es va celebrar l'Assemblea General del 2025 de SOS Costa Brava, i com passa cada 2 anys, la reunió va servir per fer el canvi de presidència al capdavant de la federació. Jordi Palau Dalmas, activista de SOS Lloret, va ser escollit nou president de SOS Costa Brava, agafant així el relleu d'Irene Gisbert. Anna.
El nou president va destacar la transversalitat de les diverses entitats de la nova Junta Coordinadora i va fer bon balanç de la feina feta fins ara. També va explicar que continuarà potenciant l'estructura de treball organitzada de manera descentralitzada i per comissions. Palau Dalmas també diu que vol reforçar la vessant combativa i activista de la federació i involucrar més persones. Per la seva banda, la presidenta sortint, Irene Gisbert, també va fer balanç del 2024, assegura que ha estat un any intens i que segueixen ara al peu del canó en tots els casos urbanístics. També celebra que aquest 2025, diu, tot apunta que es podrà aconseguir la creació del Conservatori del Litoral.
I encetem el repàs de les grans rues que hi ha hagut aquest cap de setmana al Baix Empordà, perquè hi ha hagut un rècord històric de participació a la Rua de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols. Laura.
Aquest divendres 28 de febrer ha esdevingut històric pels guixolencs, amb més de 4.700 persones desfilant pels carrers de la ciutat, unes 500 més que l'any passat. Encapçalada pels esventats, en el seu paper de Reis Carnestoltes, la festa ha començat puntualment a les 6 de la tarda. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca s'ha emportat el premi a la millor carrossa amb Llegendàries. En la categoria de carrossa petita, els golfos de Sant Feliu de Guíxols han triomfat amb l'Encís del Bosc. La millor comparsa ha estat els Guardians d'Egipte, de la colla els Enmascarats, mentre que la millor carrossa d'animació ha estat la dels Collonuts. Els premis especials locals han estat atorgats a la comparsa de la colla Tramuntana i la carrossa dels Marrecs.
I la gran rua de Carnaval de Platja d'Aro reparteix 11.000 euros en premis, Laura.
La gran rua de carrosses i comparses s'ha obert amb els Reis i Reines del Carnaval de la Vall d'Aro. L'acte ha culminat amb el repartiment d'11.000 euros en premis al Palau d'Esports i Congressos, després d'una desfilada de 67 colles en concurs amb més de 4.000 figurants. La vencedora de les comparses ha estat la Quarta Paret Team Carnaval d'Olot, seguida dels Enmascarats i les Tremendes, Casa Cultural d'Andalusia, també d'Olot. En carrossa petita, la guanyadora ha estat la banda del pati de Castell Platja d'Aro, seguida de I a tu què t'importa i Qui ens ha enredat. En carrossa gran ha triomfat la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, amb la santjoanenca de Sant Joan les Fonts i l'associació Amics Carnaval Mar i Muntanya de Santa Cristina d'Aro per darrere. La colla Caps de Suro de Cassà de la Selva s'ha endut el premi a la primera participació.
I quin perill les braves Xerinola, els d'aquí, i quin guirigall són les guanyadores a la Rua de Carnaval de Palamós.
Aquest dissabte, 1 de març, una 60ena de colles han desfilat pels carrers de Palamós amb disfresses i coreografies espectaculars. Aquestes són les guanyadores de les categories vestuari, coreografies, carrosses, plataformes decorades i premi familiar. Quin perill ha guanyat el primer premi de vestuari, seguida de Mil i Una i Julibert. Pel que fa a les coreografies, Braves ha triomfat amb Nimfes i Incombustibles completant el podi. En la modalitat de carrosses, Xerinola ha esdevingut campiona i, en plataformes decorades, s'ha alçat Els d'aquí. La colla King Guirigall ha guanyat el Premi Familiar. Les celebracions han continuat en el transcurs del diumenge, amb una rua matinal a l'Avinguda Catalunya i una exhibició de comparses a la nau dels 50 metres durant el vespre.
I Palafrugell ha posat en marxa la campanya Viu al teu barri, un projecte per fomentar la convivència i la participació veïnal a través de la dinamització dels locals socials. La iniciativa arrenca aquest mes de març amb una sèrie d'activitats en quatre barris, que són la Punxa, el Carrer Ample, el Mas Mascort i la Sauleda. Dani.
Sí, com a activitat central es farà la trobada Què vols que passi al teu barri? Un espai en el qual els veïns podran exposar propostes per millorar i dinamitzar la seva zona. Aquestes jornades es complementaran amb activitats familiars, espectacles i tallers. El calendari d'activitats preveu la primera jornada aquest diumenge que ve, el dia 8 de març, a la Punxa, es farà un taller sobre igualtat i un espectacle infantil. El dia 15 de març, al Carrer Ample, acollirà un taller de circ. El 22 de març, al Mas Mascort, una actuació d'animació infantil, i el 29 de març a la Sauleda es programarà un espectacle de màgia. A més, l'àrea d'acció social contractarà una persona que setmanalment visitarà els locals per donar suport als veïns en la posada en marxa de les seves propostes.
I l'Ajuntament de Begur ha aprovat el text refós d'alternatives de l'avenç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un document que recull les modificacions necessàries per assegurar que el futur planejament del municipi s'adapti a les normatives urbanístiques i també mediambientals vigents. I per parlar de l'organització d'aquest POUM i d'aquesta aprovació, parlem amb l'alcaldessa de Begur, la senyora Maite Selva. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esclar, m'agradaria preguntar-li ara mateix què suposa l'aprovació, no?, la modificació d'aquest planejament urbanístic i com afecta això al municipi de Begur.
Bueno, això és el que es va aprovar dimarts passat en el plenari. Són dos documents claus per anar avançant en aquesta revisió del POUM. Estem als inicis de la revisió del POUM i, per tant, és anar fent pas a pas per poder arribar a assolir la revisió sencera del planejament. Ara tocarà la part de participació ciutadana, on tota la ciutadania i tothom podrà consultar i podrà fer les seves aportacions, i amb l'espera de que tot vagi avançant i que al novembre puguem fer l'aprovació inicial.
Uh-huh. Entenc que aquesta aprovació inicial del POUM, perquè Begur és un dels municipis, no, que ha quedat afectat per aquest pla, no, d'ordenació urbanística, i entenc, no, que un dels punts de modificar aquest pla d'ordenació urbanística municipal ha estat, no, adaptar-se a aquest PDU.
Exactament. El motiu principal d'aquesta revisió d'aquest planejament és l'adaptació al pla director urbanístic, perquè és el que hem de garantir, és la nostra obligació. I per tant, comencem per aquí, però a més s'aprofita per fer una revisió general de tot el planejament de Begur, que de fet el tenim des del 2003, i després de més de 20 anys doncs toca fer una revisió.
Mm-hmm. Perquè quins són els principals punts, no, que caldrà treballar en aquesta aprovació inicial que esperen fer abans de que acabi l'any?
Bueno, amb aquesta aprovació del text refós d'alternativa, aquí s'entra en una nova fase del procés de revisió del planejament, que s'estudiaran en detall diferents punts, com pot ser adaptar el desenvolupament urbanístic del municipi a les necessitats actuals i els criteris de sostenibilitat, també evitar la massificació urbanística i protegir espais naturals d'alt valor ecològic, el que dèiem, no?, de garantir que el nou planejament compleixi les normatives vigents, especialment les establertes pel Pla Director Urbanístic, assegurar que la ciutadania també pugui participar activament, el que deia abans també, a la definició del nou model urbanístic.
Mm-hmm. I esclar, no sé si aquesta aprovació, no, del text refós serveix també per mirar, per exemple, per diversos espais que es troben doncs en perill o potser que no estan perfectament per edificar, o sigui, no sé si va orientat a mantenir aquesta sostenibilitat al municipi de Begur.
Sí, evidentment, però això és, estem molt, molt als inicis, el que deia abans d'aquesta revisió del POM, i això són dos passos que s'han tingut que passar pel plenari per anar avançant amb el que suposa per arribar al que us deia a l'aprovació inicial. Per tant, anem fent amb el que pertoca, amb els temps que pertoca, fins a arribar, i evidentment no hi ha cap interès en aquest planejament d'obrir espais nous d'edificació, sinó al contrari, mantenir ja el que tenim i obrir l'espai natural de Begur, que és per la zona del camp de futbol i tota aquesta zona d'aquí, que seria la de poder fer doncs, habitatges protegits, habitatges plurifamiliars, perquè realment a Begur no se'n fan d'habitatges plurifamiliars, tots són habitatges unifamiliars. Bé, una miqueta l'objectiu és que a Begur s'hi pugui quedar-hi tothom a viure, no? Que ara mateix hi ha una complexitat molt gran per al tipus d'habitatge i per les casuístiques de cadascun d'ells. Per tant, aquesta és una miqueta l'orientació d'aquesta revisió del POM. Mm-hmm.
Perquè una de les mesures que s'està impulsant a altres municipis del Baix Empordà, per exemple, Palamós, Sant Feliu, Palafrugell, entre d'altres municipis, és aquest habitatge protegit. Esclar, no sé, parlàvem no, d'aquesta zona del camp de futbol, no sé si hi hauria alguna altra zona, per exemple, de Begur, on es volgués promoure aquest tipus d'habitatge.
Bueno, nosaltres ja tenim dos espais que en breu s'hi podríem fer-hi habitatge protegit. Per tant, nosaltres estem treballant molt, independentment del POM, aquests espais ja són una Begur i una altra Esclanyà. I per tant, aquí estem, bueno, el que deia, no? És molt necessari tenir aquests habitatges i estem en contactes amb la Generalitat per a veure qui ens pot tenir fer aquest tipus d'habitatge.
Mm-hmm. I, esclar, parlàvem no, de que el Pla d'Ordenació Urbanística de Begur, el que hi ha actualment, parlàvem que és de l'any 2003, però, esclar, amb aquesta aprovació inicial, que en principi es voldria fer abans de que acabés l'any, quant de temps caldria per aprovar aquest nou POM tenint en compte totes les condicions i casuístiques, no? Per exemple, que condicionen des del PDU o, per exemple, des de la part més enfocada a la sostenibilitat, és a dir, quant de temps podríem trigar a veure aquest nou pla aprovat?
Bé, no depèn només de nosaltres, això ja sabeu que nosaltres fem la feina, després que acaba aprovant el POM és el Departament d'Urbanisme de la Generalitat, i l'aprovació inicial també un cop estigui d'això té que anar a Urbanisme, tenim el retorn, s'han de fer les modificacions, després ve la provisional i finalment vindrà la definitiva. A veure, una revisió del POM en menys de 3 anys no es fa.
Mm-hmm. Per tant, podríem passar al següent mandat.
Bueno, amb l'esperança de que no, però hi ha la possibilitat també, evidentment, vull dir que si es passa en el següent mandat s'haurà avançat moltíssim en aquesta revisió del POM. Mm-hmm. Dependrà de què trobem pel camí.
Mm-hmm. Uh-huh. I és clar, sobretot a la zona de costa, no? Una de les afectacions que tenim aquí a la comarca és que hi ha zones urbanitzables, no? Que a vegades es qüestiona que es puguin urbanitzar. Entenc que aquest TEC reforç també va orientat una mica cap aquí.
Bueno, aquí més que res hi ha la part del model més clar, no? De què es vol per al futur de Begur. Per tant, però encara no s'ha entrat en aquests llocs concrets. O sigui, això és el TEC reforç que s'ha fet ara és el model, més o menys el model, però no hi ha la part, fins que no s'arriba a l'aprovació inicial, no vas a tocar sector per sector.
Mm-hmm. I, esclar, molts dels nous plans d'ordenació urbanística municipal volen fer una aposta per aquest decreixement en la mesura que sigui possible. No sé si a Begur seria el cas, si s'apostaria per aquest decreixement de zones urbanitzables o caldria fer una anàlisi i veure fins a quin punt es pot arribar.
Encara no estem en aquest punt, encara hem de treballar més en aquest punt. Sí que és veritat que el pla director urbanístic ha fet molta desclassificació, i aquesta és la que complirem, tota la desclassificació que ha fet el pla director.
Perquè quan parlem, no, del pla, a vegades hi ha aquesta problemàtica, no, de que els ajuntaments no poden assumir, per exemple, desclassificacions de sòl, perquè les que s'haurien de fer són moltíssimes. És clar, no sé si aquest seria, per exemple, el cas de Begur, és a dir, és clar, en un món ideal potser podríem desclassificar molt sòl, però llavors seria l'ajuntament que hauria d'assumir, no, doncs, aquest aspecte econòmic.
Evidentment, i nosaltres no podem pas assumir tot el que comportaria anar fent desclassificacions. Com a ajuntament no podem assumir-ho de cap de les maneres. Impossible.
Però, esclar, no sé si la voluntat, no, hauria de ser aquesta, de desclassificar més sòls.
Bueno, és el que dic, el pla director ha desclassificat moltíssim de sòl urbà o urbanitzable, i per tant, doncs, nosaltres adaptarem el POM a tota la desclassificació aquesta que s'ha fet des del pla director urbanístic.
I canviant de tema, perquè en aquest mateix ple, no, es va aprovar aquesta revisió del programa de participació ciutadana, no sé quins han estat els canvis que s'han introduït, i entenc, no, que en aquest text refós d'alternatives de l'avenç del pla d'ordenació urbanística municipal es pot participar, es pot aportar la visió ciutadana, i entenc que tot això després es revisarà.
Evidentment, això és així. Hi haurà l'exposició pública perquè entitats, professionals, els veïns del municipi puguin conèixer els detalls i fer-hi les seves aportacions abans de que arribi l'aprovació inicial, després la provisional i la definitiva. Per tant, el procés de participació obert, i amb tots els punts perquè tothom pugui dir la seva, per suposat. Aquest és l'interès màxim que hi ha.
I més o menys fins a quina data estarà oberta aquesta exposició pública perquè les persones puguin portar la seva visió?
Des del moment que estigui a exposició pública seran 2 mesos, 60 dies.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a Maite Selva, alcaldessa de Begur, per parlar una mica més d'aquesta aprovació del text reforç d'alternatives de l'avenç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per Begur. I n'estarem molt pendents d'aquestes futures aprovacions del Pla d'Ordenació. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
A vosaltres. Molt bon dia.
Molt bon dia. Adéu. I nosaltres escoltem una mica de música amb Ginestar i De tot el món.
Si rebenta la nau que m'ha portat fins aquí. He travessat l'univers, he decidit ser feliç. I ara que arribo per viure un planeta, torno a creure en el futur. Perquè d'entrada apuntava a decebre i de cop has aparegut. De tot el món
Nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí d'avui dilluns, tenim en Martí Seguer per parlar una mica d'oci i tecnologia, de les novetats que tenim al sector. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Amb què comencem? Perquè avui notícia important. Avui notícia important, perquè comença el Mobile World Congress, que és el principal esdeveniment del sector tecnològic que acull Barcelona. Tinc moltes ganes, perquè a mi aquestes fires... I m'ha sorprès l'arribada... que a veure que ja estava anunciat, però quan avui venia cap aquí, no?, i escoltava per la ràdio comença el Mobile World Congress, dic ja,
i a més el dimecres hi vaig.
Ah, sí?
Que costa molt aconseguir una entrada al Mobile, i el dimecres hi aniré una estoneta i m'empaparé de totes les novetats
per explicar-les dilluns.
Home,
que ve.
És clar que sí.
Tot i això, tenim algun avançament, no?
Sí, tenim un avançament. I és que, bueno, com et deia, Barcelona es convertirà en l'epicentre mundial de la tecnologia amb la celebració d'aquest Mobile World Congress. Des d'avui fins dijous, la Fira Gran Via de Barcelona acollirà més de 101.000 visitants i reunirà més de 2.700 empreses, consolidant-se com la cita més important del sector de la connectivitat i de la innovació tecnològica. Els grans noms que hi seran presents, doncs, com sempre, Google, Meta, Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, SK Technology, entre molts altres, eh? Però més enllà de les grans multinacionals, el Mobile també serà una plataforma clau per a les empreses catalanes, que també tindran un protagonisme especial per mostrar les seves innovacions. El govern català, com cada any, participarà amb un gran stand propi sota el lema Catalunya, cor digital d'Europa. Aquest espai estarà situat al Congress Square, que és la zona central que connecta diversos pavellons de la fira, i la seva gran atracció serà l'experiència immersiva dins d'un túnel d'uns 21 metres quadrats. Aquest túnel explicarà els quatre grans eixos de Catalunya, amb un referent tecnològic a Europa, amb els quatre grans eixos que serà l'economia digital, el govern digital, el talent digital i la connectivitat. En aquest stand també s'hi reuniran 46 empreses i entitats catalanes punteres en diferents àmbits, i a més hi haurà un espai dedicat a promocionar la intel·ligència artificial i digital, una cosa que es diu Digital Catalonia Alliance, que agrupa empreses i institucions que treballen amb aquestes tecnologies emergents.
Bueno, la setmana passada justament parlàvem, no, d'aquesta empresa, crec que era gironina, que treballava...
Jordi.ai, eh?
Sí, exacte, sí, que agrupava, no, aquestes intel·ligències artificials en una sola plataforma, i tu podies treballar en allà directament amb una gran quantitat, no, de...
Exacte, és com una, era un agregador d'intel·ligència artificial. Sí,
no? La veritat que molt interessant. Però també hi haurà startups al Mobile, que això sempre és prou interessant, perquè hi ha startups de moltes coses.
Doncs sí, abans es feia separat del Mobile, diguéssim, i ja s'ha integrat dintre d'ell el 4 Years From Now, que també agrupa empreses emergents i emprenedors que busquen fer-se un lloc en aquest sector tecnològic. Aquest any estarà situat al pavelló número 8 de la fira i comptarà amb la presència de desenes de startups catalanes, també. La Generalitat, a través d'Acció, tindrà un stand propi on s'hi podran veure projectes innovadors en el sector de la intel·ligència artificial, la salut digital o la mobilitat intel·ligent. També hi participaran institucions com l'Institut Català d'Empreses Culturals, l'Ajuntament de Barcelona amb el seu programa Barcelona Activa, i pel que fa a les universitats catalanes també tindran un paper destacat, donant suport a empreses derivades de projectes acadèmics, la Universitat de Barcelona i altres iniciatives desenvolupades per estudiants i investigadors. En definitiva, un Mobile que torna a ser més que un congrés de mòbils.
La veritat, tinc moltes ganes de saber totes les novetats que hi podrem trobar, perquè sempre és sorprenent, eh? Totes, en poc temps s'avança moltíssim, em dóna la sensació.
Hi ha moltes coses i estic esperant els que ja vaig veure a l'ICE fa un mes, aviam si són capaços de presentar alguna cosa més.
Ai, que interessant. Sí, sí. No, vull dir, estarem molt pendents. I la veritat, tinc ganes de veure, per exemple, si Jordi Ai estarà al Congrés.
A veure, el buscaré, no? A la zona dels startups o... Sí.
A veure què passa. Però canviem de tema, perquè hem de parlar de WhatsApp, que prepara noves funcions molt interessants. En què consisteixen aquestes novetats?
Doncs mira, WhatsApp continua evolucionant i introduirà dues noves funcionalitats destacades. La primera és la traducció automàtica de missatges, una eina que permetrà traduir en temps real els xats privats i també les actualitzacions dels canals de difusió. Aquesta funció es podrà configurar perquè els missatges es tradueixin automàticament a l'idioma desitjat, evitant així haver de copiar i enganxar el text en un traductor extern. I per garantir la privacitat, la traducció es farà directament al dispositiu, sense necessitat d'enviar missatges a servidors externs. Això vol dir que caldrà descarregar prèviament aquests paquets d'idioma amb els quals es vol treballar. Ara bé, encara no està confirmat si el català serà un dels idiomes disponibles en aquesta primera fase.
Vaja.
Sí. I l'altra gran novetat és la possibilitat de crear paquets personalitzats de stickers que fins ara els usuaris només podíem guardar rebuts en una sola secció, diguéssim, i ara els podrem gestionar diferent. Podrem els stickers, allò...
Això dels stickers és molt perillós, sí. Vull dir...
Doncs mira, les coses...
Sí, no? Els que estic trista, els que Exacte. Són de riure...
Els que són memes, els que són no sé què...
Sí. Uf, mare meva... Però està bé, perquè això de la... A mi em passa, que està a la carpeta de favorits...
Costa trobar, eh?
Sí, és que... Jo no sé per què, però en tinc molts.
Sí, jo també. I mira, si els pots organitzar una mica, doncs mira.
Sí, no, com a mínim veus què tens, no? I Exacte. Veus què envies. No, la veritat que està molt interessant. El que passa que trobo que WhatsApp, perquè justament m'ha passat aquest cap de setmana, no?, que han estat carnavals.
I buscaves els de carnaval, els memes de la gent que llença pel balcó, no?
Clar, estàvem allà en la rua i dius, no puc canviar perquè no el trobo.
Clar.
Saps? Però també trobo que una cosa que hauria de treballar WhatsApp és el tema de que no es bloquegi, no?, quan hi hagi una gran aglomeració de gent, perquè, per exemple, aquest cap de setmana a Platja d'Aro, amb la gran quantitat de
no
gent...
No anava, no?
No. Hi va haver moments en què...
Clar. Ah, però això ja era un tema més de cobertura,
sí, no,
em sembla.
No.
Eh?
Sí. Però, buf, mare sí. meva. Però canviem de tema perquè hem de parlar de l'arribada de GPT 4.5, que és el nou model de propòsit general d'OpenAI.
Doncs sí, setmanes d'expectacions ha portat i ja s'ha presentat el GPT 4.5. Fins ara teníem el 4. Doncs el seu nou model d'intel·ligència artificial ja està aquí, amb un avenç important en generació de text, ja que millora la precisió de les respostes i redueix les anomenades al·lucinacions, que són els errors de les respostes que l'IA dona aparentant seguretat. El GPT 4.5 s'ha llançat una primera versió anticipada pels usuaris de subscripció Pro, que és la versió més cara, és la que val 100 o 200.
De debò hi ha subscripcions.
Sí, hi ha la versió Pro ja, sí.
Vale.
I a partir de la setmana vinent, els usuaris que tenim la versió més normal, tu i jo, ja el podrem veure. Pel que fa a les capacitats d'aquest OpenAI, defineix com un model com un codi de propòsit general, més avançat que altres models com el O1 o el O3 Mini, tot i que això es diferencia també d'aquests perquè no és un model de renovament profund, sinó que no necessita pensar abans de respondre, sinó que ofereix unes respostes més immediates, pel que fa que sigui més intuïtiu i més precís. En els tests realitzats, aquest GPT 4.5 ha obtingut una taxa de precisió del 62,5% i també redueix la taxa d'al·lucinacions, com et deia, situant-se en un 37%. A més, destaca la seva millor comprensió del llenguatge humà i per una millora en les capacitats per captar matisos en la comunicació. Això el fa eficaç i en tasques d'escriptura, de creativitat i de disseny. Per tant, bueno...
Està bé, vull dir... El que passa que no entenc per què li posen 4.5 i no 5. Vull dir, perquè són, suposo que deuen ser canvis, però no sí. canvis de gran salt de...
Exacte, és això.
No sé, s'haurà de provar, vull dir, això sempre és interessant tastar-ho. Em fa gràcia perquè vas parlant amb gent del carrer, no?, que dius, potser per la seva feina no fan servir el xat, i vull dir, la interacció que tenen amb aquestes eines, doncs, és la veritat que sorprèn, vull dir, perquè...
I cadascú les fa servir per coses diferents,
sí,
perquè
sí, exacte.
El que tu li dones una utilitat, l'altre el troba fantàstic per fer no sé què, o per demanar-li no sé quantos, vull dir que... Sí.
No,
sí,
la
sí.
veritat que és molt... A l'hora de... És útil, és molt sí. útil. Però canviem de tema perquè hem de parlar de l'ús de les xarxes socials a Catalunya, em posaré les mans al cap, un sí. estudi revela que els catalans hi dediquen de mitjana 2,3 hores del dia. Jo sí. he de dir que la meva mitjana és bastant més alta.
Bastant més alta?
Sí.
Va, doncs
sí.
Cal reduir-ho, doncs.
Que sí?
Sí. L'informe Xarxes Socials de Catalunya 2024, presentat pel Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya, així ens ho indica, que el temps diari dels catalans passant a les xarxes ha augmentat respecte a l'any anterior. La mitjana actualment és de 2,3 hores al dia, una xifra que situa per sobre de les tendències a la baixa observades a la resta de l'estat espanyol i d'Europa. D'aquest estudi en destaca l'auge d'Instagram i de TikTok, que són les plataformes que més creixen en nombre d'usuaris. En canvi, xarxes com Facebook o X, antigament el Twitter, continuen perdent usuaris. LinkedIn, per la seva banda, manté un creixement estable, però sense alterar el seu caràcter professional, i l'informe també posa de manifest com aquestes xarxes estan canviant la manera en què els catalans consumeixen informació i interactuen amb internet. Els algoritmes i els creadors de contingut tenen un paper cada vegada més influent en els àmbits digitals de la població, i així ho veiem en aquest estudi que acabem de conèixer.
Vull dir, em fa gràcia perquè és que... I a mi em passa el mateix, no? Que Instagram és una de les xarxes socials que més, que, amb les que més interactuo, i suposo que és... No, suposo no. És la que em treu més temps, sí. Podríem dir.
També t'he de dir una cosa més, i és que un 84% dels usuaris que han comprat algun producte després de veure'l ha estat anunciat a Instagram o a TikTok.
Això sí que no hi caic.
La publicitat que allà es mostra és...
No, això...
És un punt efectiu.
Això no, vull dir...
Això no.
Hi ha molta gent, que, per exemple, en tema influencers, perquè ja no et dic, no, anuncis posicionats en allò que t'apareix, no?, mentre estàs fent el típic scroll per Instagram.
El contingut pagat.
Sí, exacte.
D'influencers.
Això potser sí que t'ho repenses més, però... no ho sé, un anunci, la veritat, els anuncis en general a mi em molesten.
Vale, bueno.
I acabem amb un projecte impulsat per Amical Wikimedia per augmentar la presència femenina a la Wikipedia en català. De debò? Vull dir...
Sí.
Sí?
Bueno, però està bé, mira.
O sigui, sí, no, està bé, però que em pensava que no, que això no, vull dir, que no calia.
Bueno, doncs potser
sí, cal.
Potser sí, perquè no hi ha prous articles i prous coses redactades de dones, i la veritat és que està bé el projecte. El projecte es diu Les dones fan coses, és una iniciativa que vol ampliar el nombre d'articles sobre obres, institucions i creacions realitzades per dones a la Wikipedia en català. Aquest projecte començarà el 8 de març i s'allargarà fins al 8 d'abril. Funciona com un concurs obert a tothom, on qualsevol usuari pot crear o editar articles que compleixin la condició de destacar aportacions femenines en aquest àmbit. Per facilitar la tasca, l'equip organitzador ha creat una llista d'articles que encara no existeixen a la Wikipedia i que es poden escriure. I a més d'aquesta iniciativa en línia, s'han programat diverses activitats durant el mes de març. Per exemple, s'ha organitzat un taller d'edició presencial i en línia. Un d'ells tindrà lloc a la Bisbal d'Empordà en col·laboració amb el col·lectiu Viquidones de la UPF, mentre que altres es faran en línia i es centralitzarà en recuperar el projecte No eren bruixes, eren dones, que vol visibilitzar les dones que històricament han estat acusades de bruixeria. I finalment el 29 de març, per exemple, celebrarà també una Viki Marató Dones i Salut, una activitat presencial i en línia per millorar la informació sobre aquest àmbit a la Wikipedia, que tradicionalment ha estat molt poc desenvolupat.
I poc desenvolupat en salut. L'altre dia justament parlàvem, no, de que la salut s'ha centralitzat molt en la figura de l'home i no tant en les dones, i mira, clar, que, vull dir, aquí som tots dos, però la veritat que està molt interessant la proposta i em sorprèn, no?, perquè em pensava que això
que
no calia.
Que no calia,
ja. No, vull dir, està bé, i a més que tinguem a prop, no, la Bisbal per poder anar, sí, i fer aquest taller, que trobo que és prou interessant. N'estarem molt pendents d'aquestes activitats i de totes les novetats del mobile. Tinc moltes ganes, perquè a mi m'encanten aquests congressos, tinc moltes ganes de saber tot el que hi tindrem i les curiositats que hi podrem trobar. Però...
Doncs va, la setmana que ve t'acabo d'explicar el
sí,
que
sí, falti. Sí, sí, tant. Molt bé, que vagi molt bé, Martí. Adéu,
molt
adéu.
Bé. Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet des de Ràdio Bisbal. Us aconsellem que us abrigueu bé i que agafeu una mica de paraigües pel que pugui passar, però nosaltres ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que comenceu molt bé la setmana. Adéu, adéu.